Fórmula Estel, l'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
Quatre minuts que passen de les 10 del matí. Mirin, el setembre comença el curs no solament per als petits i joves de la casa, sinó per tots plegats. Després de les vacances, sovint ens apuntem a una acadèmia per aprendre un idioma, o ens matriculem en un gimnàs, o fins i tot ens engresquem a començar un col·leccionable. És per tot això que volem resoldre possibles dubtes al voltant de la contractació d'aquests serveis i de la compra de productes en general. Per parlar d'aquest tema, comptem ja amb la presència de la nova directora de l'Agència Catalana del Consum, la senyora Elisabet Abad, a qui donem la benvinguda. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Que vostè ja havia estat aquí als estudis de Ràdio Estel, eh?
Fa anys. Sí, encantada
de tornar-hi. Doncs, benvinguda. Quins consells generals ens pot donar a l'hora de fer les compres i les contractacions habituals d'aquesta època de l'any?
Mira, en principi, dos idees claus. Que el consum sigui responsable, reflexiu i sostenible. Això és importantíssim, eh? I per això, des de l'Agència Catalana del Consum, què aconsellem en aquests moments de l'any? Doncs que evitem les compres o les contractacions ràpides i poc meditades, és a dir, pensar-hi molt abans de comprar. Altra cosa, fer una llista de tots aquells productes que siguin necessaris. Sembla de sentit comú, però no ho solem fer. Però tot ajuda, exacte. Juntament amb aquesta llista, evidentment, també un pressupost. És a dir, igual que vas al súper i tens un pressupost, també doncs fer un pressupost abans de fer la compra. Important, poder comparar preus, i ara les noves tecnologies també ens ajuden a saber quin producte és més barat en un lloc o en un altre. També valorem les promocions, és important, i cada cop n'hi ha més, és per això que n'hi ha, no? També, doncs, fer un ús prudent de la targeta de crèdit. I, a més, també per les noves tecnologies tu pots saber el que portes gastat doncs, al llarg de la setmana o del mes. I, evidentment, estudiar molt bé les característiques de cada producte o de cada servei, no? És de sentit comú, però és bo doncs, informar-ne. I, finalment, molt i molt important, és que sempre conservem el tiquet de compra o la factura o el contracte, perquè si després pots reclamar, si no tens aquest document, et serà molt difícil fer la reclamació.
Això sempre ho aviseu molt, des de l'Agència Catalana del Consum, guardar tiquet de compra, perquè si no, no podem demostrar absolutament
res. Sí, perquè
ens
trobem molts casos que no podem ajudar precisament perquè el tiquet de compra no hi és o el contracte no hi és... I és important.
Si decidim inscriure'ns a algun tipus de curs, com dèiem a l'inici, o apuntar-nos a un gimnàs, per exemple, què hauríem de tenir en compte? Quines són els punts claus que hauríem de tenir en compte abans de fer-ho?
Molt important. També sembla de sentit comú, però saber molt bé el cost total i final del servei. És a dir, què està inclòs i què no està inclòs en el preu. Però què passa? Que sempre et donen un preu a l'inicial, però no, tu has de saber tant a l'inicial com al final. No? Ens hem d'assegurar també que els serveis que estan inclosos dintre d'aquest preu i quins són els serveis que són opcionals. Què et vinc a dir? Quan tu et matricules en un gimnàs, pagues una quota i saber què entra en aquesta quota i què no entra en aquesta quota. Tu vols fer classes de spinning, però no t'entra les classes de boxing, per exemple, no? També ens hem d'informar de les condicions econòmiques del pagament, és a dir, com vols fer el pagament. Això també és important.
Fixar-nos allò en la lletra petita.
La lletra petita.
La famosa lletra petita.
Exacte. També hem de demanar les condicions contractuals i llegir-les degudament, el que tu dius, la lletra petita. Jo sempre dic, preguntar no costa diners. Per tant, preguntem. És a dir, informem-nos abans de fer qualsevol servei o comprar qualsevol producte. També ens hem d'informar quin és el procediment de baixa, perquè això també ens hi trobem, i quin període de permanència existeix. I demanar sempre, com he dit abans, la còpia del contracte, la factura, etcètera, etcètera. Sempre cal tenir aquest document per si després has de fer una reclamació, si no el tens, et serà difícil fer la reclamació. També és veritat, sobretot, i que la publicitat es compleixi. Que a vegades es fa publicitat amb unes ofertes, doncs que aquestes ofertes que consten a la publicitat que realment es compleixin.
En aquesta època de l'any, també ho comentàvem a l'inici, abans de presentar-la, també són habituals ofertes per començar doncs, col·leccions de fascicles o d'entregues, no? Si ens engresquem a fer-ne alguna, quins aspectes cal valorar abans de començar a comprar?
Mira, abans de tot, jo també tinc una idea clau per aquest tema que m'has comentat. tenir tota la informació abans de la compra. Uh-huh. És importantíssim. Abans de comprar algun fascicle o algun... Doncs tenir tota la informació. És per això que des de l'agència, què diem? Que hem de consultar en detall les característiques i la qualitat, això també és important, i per valorar si realment el que volem comprar respon a les nostres expectatives. Perquè tu ho veus en un anunci de televisió o per ràdio, etc., però, per tant, et cal estar molt ben informat. Per tant, també ens hem d'informar del preu, del preu de cada entrega, el cost total dels fascicles o de les entregues. I també hem de tenir en compte que el preu ha de ser el preu total, és a dir, IVA inclòs. Uh-huh. No preu i després IVA, sinó el preu total.
El preu total, i també sol passar allò de compres per fascicles, no? Que el primer ens val alguna cosa perquè és el promocional i després s'encareix.
Per això ho deia, que és molt important saber el preu del nombre total de les entregues i el preu final, amb IVA inclòs, perquè moltes vegades no tenim en compte l'IVA i l'IVA, evidentment, fa que el preu sigui molt més elevat del que tu et pensaves en un inici. Uh-huh. Llavors, això ens hem d'informar abans de fer la contractació i, evidentment, com he dit abans, tenir totes les dades de les factures i els contractes de l'empresa en la qual comprem aquests fascicles, és a dir, la raó social, el NIF, el servei, és a dir, el contracte. Uh-huh. És importantíssim per si després vols reclamar, saber a qui has de reclamar i com pots reclamar.
Esclar, aquestes serien una mica les obligacions nostres, no?, com a consumidors responsables, però els establiments també han de complir una sèrie de requisits en relació als drets de les persones consumidores. Quines serien en aquest cas?
Mira, així com els consumidors tenim l'obligació d'estar informats i per tant de preguntar, els establiments o les empreses tenen l'obligació d'informar. Nosaltres tenim el dret d'estar informats, però elles tenen l'obligació d'informar. Primera idea, importantíssim. Per tant, els requisits, quins serien els requisits més bàsics i generals d'aquesta informació que ha de fer qualsevol empresa o establiment? Doncs, evidentment, ha d'informar dels preus, tot indicant els imports totals i els finals. Lo del preu és important, IVA inclòs, imposta, evidentment. Si lliurem quantitats per avançats, és a dir, la famosa paga i senyal, que és important, ens han d'informar de les condicions que s'aplicaran en el cas de que tu no estiguis per desestiment. És a dir, tu fas una paga i senyal, però després aquest producte no t'interessa, doncs t'han d'informar si hi cap o no hi cap. Això, abans de fer la compra, t'ho han de dir. Estan també, evidentment, obligats a lliurar una factura o un tiquet de caixa o un justificant de compra. I en aquí també hi ha d'haver-hi tota la informació que he dit abans, no? Les dates de l'empresa, la data, els béns adquirits, els imports de cada un del que has comprat, etc, etc. I en el cas de que hi hagin canvis o devolucions, si dir-vos que cal que s'informin. No és obligatori, o sigui, no estan obligats. Els canvis i devolucions no són obligatoris. Ara bé, si ho anuncien, llavors sí que estan obligats a fer-ho, sempre que el producte estigui en bon estat, evidentment. Si el client no està d'acord o no ho veu oportú, el que ha de fer és, si vol fer una queixa, reclamar els fulls oficials per poder fer la queixa. Jo adverteixo, han de ser els fulls oficials de la Generalitat de Catalunya que cada establiment ha de tenir, evidentment.
Que és obligatori.
És obligatori. I en el cas que un establiment no el tingués, sempre hi ha l'Agència Catalana de Consum que els lliuraria. Però cal que siguin documents oficials per poder fer la queixa pertinent.
Esclar, senyora Elisabet Abad, directora de l'Agència Catalana del Consum, ara ens deia, no és obligatori que ens tornin aquell col·leccionable que hem començat, per exemple, no? Per tant, hem d'anar molt de compte en començar un i hem d'estar segurs de que allò ens agradarà fer-ho, perquè si no és obligatori, doncs estem-ne segurs. Quan fem una compra o una contractació a distància, per internet, per correu, per telèfon, per qualsevol mitjà, quins aspectes hem de vigilar?
Mira, com que cada cop es fan més compres per utilitzar les noves tecnologies, és a dir, a distància, abans es feia molt per telèfon, però ara ja són més les eines informàtiques, l'empresa té l'obligació, que ja he dit abans, que tenia l'obligació d'informar, i per tant l'empresa t'ha de dir, donar tota la informació del producte que tu estàs comprant. I si no te la dona, tu tens l'obligació de demanar-ho. això per començar. Si no t'ho donen, ells tenen l'obligació de dir-t'ho, però si no, tu ho has de demanar. Uh-huh. Nosaltres què aconsellem? Doncs, evidentment, tenir tota la informació clara i comprensible. És de sentit comú, però és així. Uh-huh. Què vol dir clara i comprensible? Doncs, per exemple, que hi constin les característiques principals i el preu total. Insisteixo, preu total vol dir IVA inclòs. La identitat de l'empresa. Sembla de sentit comú, però moltes vegades comprem productes i no sabem en quina empresa ho estem comprant. Mm. Cal saber la identitat d'aquesta empresa. I no només això, també l'adreça completa, el número de telèfon, el correu electrònic, totes les dades que puguem tenir de l'empresa perquè tot ajuda. Després, també tenir clar que s'especifiqui qualsevol despesa addicional, que vull dir, el transport. Això també ens hi podem trobar. Dintre de la globalitat del producte que tu compres. Està inclòs transport dintre del preu o no? Els sistemes de pagament, és a dir, com puc pagar? La data en la qual es compromet a lliurar el bé o el servei prestat. Això també és important, perquè tu contractes perquè sigui entregat en una data concreta, doncs que aquesta data es compleixi, no que et vingui el producte un mes després. Mm-hmm. Els serveis de postventa i atenció al client. Això l'empresa també té l'obligació de fer-ho constar per si hi ha alguna queixa o alguna reclamació. La durada del contracte i les condicions de la cancel·lació, perquè pot ser que no t'interessi i si pots cancel·lar o no el cancel·lar. I, evidentment, quan compres a distància, això és un consell que hem de donar, que tothom hauria de saber, quan compres a distància fora d'un establiment comercial, és a dir, via web, el que sigui, tens 14 dies, repeteixo, 14 dies per anul·lar la compra o retornar el producte.
Això sempre, eh?
Sempre.
Vostè ens deia, senyora Abad, que el nostre deure com a consumidors...
Bé, hi ha petites excepcions, com tot. Uh-huh. Tota regla té les seves excepcions.
Exacte.
La norma general és que tu tens 14 dies. Uh-huh. Quines són les excepcions? Viatge d'avió, productes fet a mida o peribles, és a dir, menjars, sí, evidentment, les entrades per espectacles, o sigui, hi ha petites excepcions que aquests 14 dies no s'apliquen, però com a regla general, norma general, tens 14 dies doncs, per anul·lar la compra o retornar el producte.
El que deia, senyora Abad, vostè deia abans, nosaltres com a consumidors tenim l'obligació d'estar informats i l'empresa d'informar-nos a nosaltres. És clar, si passés que jo com a consumidor no m'informo i l'empresa no m'informa a mi, jo després tinc dret a reclamar?
Evidentment. Sempre s'ha de reclamar. Uh-huh. Una de les coses que des de l'Agència Catalana de Consum estem dient darrerament és que si la gent no reclama, si la gent no es queixa, nosaltres poca cosa podem fer. Uh-huh. Per tant, la gent s'acostuma a enfadar, diu ja reclamaré, passen els dies i no fan la reclamació. Si no fan la reclamació, doncs el seu dret que ha estat vulnerat nosaltres no el podem resarcir. Per tant, evidentment, tenim tot el dret a reclamar quan algun dels aspectes del bé comprat o de la contractació feta no s'han complert d'acord amb la informació, que jo insisteixo, doncs d'antuvi que teníem no s'ha complert. Per tant, què hem de fer? Molt important. En primer lloc, sempre reclamar a l'empresa o a la botiga o a l'establiment uh-huh. on tu has fet la compra o has contractat aquest servei. Sempre primer al lloc on tu has fet la compra o el servei. Per això, ja us he dit des de l'inici, que és molt i molt important conservar tota la documentació, val? Perquè si tu no tens la documentació, no podràs exigir la teva reclamació, el que estàs reclamant. Si tu no ho conserves, no ho podràs acreditar.
Ningú sap que has comprat allà.
Exacte. Evidentment, hem de demanar el full de reclamació oficial. Insisteixo, que sigui oficial, no val qualsevol full. Hi ha un full de reclamació oficial. Si tu no estàs satisfet amb el que has comprat o amb el servei que t'han donat, per exemple, en un restaurant, doncs demanes el llibre de reclamacions amb document oficial i fas la reclamació.
Encara que sigui per internet, eh?
Sí.
Aquest document existeix.
Existeix, eh? I, a més, l'agència el lliurem tranquil·lament. I, evidentment, i si s'ha contractat a distància, com tu deies ara, uh-huh. l'empresa ens ha d'oferir vies, és l'empresa qui ens ha d'oferir vies, de que en el cas que no estiguem contents amb el servei o el producte que hem comprat, doncs com fer les reclamacions. I és la mateixa empresa que la pàgina web ho ha de fer constar. És a dir, o que hi hagi un formulari web o un telèfon d'atenció al client, que, per cert, sempre és gratuït. I per tant, podeu trucar tranquil·lament perquè aquest telèfon ha de ser gratuït. I ara bé, hi ha els serveis bàsics, que en cas d'aquests serveis bàsics, que són subministraments d'aigua, llum i gas, telefonia i transports, les empreses tenen l'obligació, i reitero, que el telèfon sigui gratuït.
Va, doncs ara que ho deia, recordem el telèfon de l'Agència Catalana del Consum. Que el sabem... El recordarem, de fet, ara m'ha avisat el tècnic, el recordarem quan tirem després la falca publicitària. Sí que tenen, però, web, això sí.
Sí. És que, clar, jo sempre ja estic acostumada a informar de la nostra web, perquè és l'eina molt més fàcil i directa, que és la web, és consum.gencat.cat.
Uh-huh. Tenen l'adreça web que és...
A part tenim la pàgina, tenim Facebook... Tenim la pàgina de Facebook de l'Agència Catalana, tenim un compte de Twitter i, evidentment, el telèfon d'atenció a la ciutadana, que és el 012.
Aquest sí que és fàcil de recordar.
Exacte. Nosaltres sempre aconsellem més que el telèfon directe de l'agència, perquè són més els serveis administratius, sempre aconsellem, com que és molt més ràpid i molt més directe, ja que ens hem digitalitzat tots plegats i estem utilitzant les noves tecnologies, doncs que utilitzin la nostra web, i tota la nostra informació sempre està a Facebook i a Twitter. I en un futur, si tot va bé, tindrem també una app per informar a tots els usuaris.
Déu-n'hi-do, que això també està no només de moda, sinó que serveix moltíssim, sí, i és a l'instant,
sí,
de fet.
Sí, sí. De fet, ens estem adonant compte que cada cop, afortunadament, s'estan utilitzant més les noves tecnologies per estar informats i alhora per poder reclamar molta més celeritat que un simple telèfon com era abans. Nosaltres, doncs, hem fet una aposta important per la integració de les noves tecnologies dintre de l'agència, perquè el nostre servei és de ser propers al ciutadà, i la millor manera és utilitzar totes les eines informàtiques que en aquest moment tenim al nostre abast. Sí que et volia comentar una cosa. Quan hem parlat de reclamar, és important que l'empresa té un mes per donar-te resposta. En el cas de que l'empresa, en el termini màxim, pot ser que ho faci abans, però en el termini màxim d'un mes, no et contesti la teva reclamació, o que la resposta a la teva reclamació no és la que tu desitges o no estàs conforme, llavors sí que pots accedir a l'Agència Catalana de Consum a interposar la pertinent reclamació, i nosaltres fem tot el seguiment.
De totes maneres, sí, quan sigui, nosaltres sí que podem trucar a l'Agència Catalana del Consum, posar-nos en contacte amb ells a través del seu web, de les xarxes socials, del 012, i rebrem assessorament gratuït.
Evidentment. L'Agència Catalana de Consum, precisament, si és una agència i es va crear com a tal, precisament és per poder prestar aquest servei a tots els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya. És per això que no només hi ha l'agència in situ aquí situada a Barcelona, sinó que nosaltres tenim punts i oficines en el territori, en l'àmbit comarcal i municipal, per atendre a primera instància a tot el ciutadà o ciutadana que vulgui fer alguna reclamació, i evidentment el servei és gratuït, només faltaria.
Recordem, senyora Abad, que és el que cal tenir en compte abans de comprar, perquè, és clar, estàvem parlant de que iniciem tots curs, ens envalentonem, comencem a fer aquelles compres que no serien tan necessàries com si ho és, per exemple, la tornada a l'escola dels nens, que ens apuntem al gimnàs, que comencem aquella col·lecció que tant ens agrada, i no solem tenir en compte certes coses. Reben més sol·licituds de queixes en aquesta època de l'any, precisament per això, perquè passa això?
Mira, el podria informar. En la nostra web poden fer consulta de tots els formularis. Nosaltres sí que hem actualitzat molt la web, perquè creiem que és una eina important perquè el ciutadà estigui informat, i allà hi ha una relació de tots els formularis, de tots els procediments, de tot el que jo us estic explicant aquí per la ràdio. Doncs, evidentment, està tot informat a la nostra web, i el tipus de consulta, com es poden fer les consultes, etc. En referència al que tu dius, aquest, clar, evidentment, comença any, entre cometes, escolar, no només escolar, sinó molta gent ja torna de vacances, i, evidentment, el nombre de queixes en aquest any puja una mica més, perquè, bueno, de fet, en l'estiu, pel tema dels aeroports...
dels avions aquest any,
exacte.
Que Déu-n'hi-do.
Doncs, cada estiu sí que tenim, doncs, algun fet o algo i un altre que genera queixes i reclamacions, evidentment, al principi del curs escolar i també de la retorn als llocs de treball, doncs també augmenta aquest tipus de queixes i reclamacions. També t'he de dir... consumidor o consumidora és tota aquella persona que s'aixeca al dematí i posa la mà a la butxaca de pagar alguna cosa. És a dir, som consumidors en potència des de que ens aixequem i ens anem a dormir. Per tant, qualsevol dia de l'any som objecte de consum i, per tant, qualsevol dia de l'any tenim dret a establir i entablar una queixa o una reclamació a l'Agència Catalana del Consum sempre que allò que tu has comprat o el servei que tu has contractat no estàs d'acord o no respon a les teves expectatives. Nosaltres des de l'Agència Catalana de Consum volem enfatitzar molt el que he dit abans d'un consum responsable i sostenible. Com a directora sí que avui m'agradaria, aprofito per dir, si nosaltres tots consumíssim de manera responsable i sostenible i les empreses o els establiments doncs donguessin els seus productes de qualitat d'acord amb la normativa, no hi haurien reclamacions i, per tant, no hi haurien queixes. Per tant, és una mica quina és també la missió de l'Agència Catalana de Consum, a banda d'evidentment acollir totes les queixes i reclamacions. Doncs evitar que hi hagin queixes i reclamacions per dues raons. Una, perquè el ciutadà i els ciutadans compren d'una manera responsable i reflexiva, o sigui, compren bé, i les empreses o els establiments ofereixen els seus productes o els seus serveis, d'una manera també de qualitat responsable i sostenible. Si aconseguíssim això, doncs el paper de l'agència seria un èxit, que és a dir, difícilment tu aniries a l'Agència Catalana de Consum perquè tu estaries satisfet de la compra que has fet o del servei que t'han donat, no?
Deixi'm trencar una llança, senyora Abad, a favor de... No sé si és a favor de les empreses que ofereixen béns i serveis, però sí que és veritat que el consumidor... acostumem, i parlo en primera persona, jo m'hi poso al capdavant, acostumem a dir, oh, és que tots els meus drets, però el que dèiem, també tenim deures, i no ho acostumem a dir, això, sí. O no acostumem a saber. Per tant, si li sembla bé, recordem quins són els deures del consumidor?
Mira, els deures del consumidor, en primer lloc, sé que soc pesada dient això, però estar sempre informats. És a dir, si jo no tinc tota la informació abans de fer la compra o comprar un servei, difícilment podrà dir que m'han enganyat. Per tant, tenir tota la informació. Tenir tota la documentació. Si tu no tens tota la documentació, difícilment després podràs reclamar allò que tu creus que no ha estat degudament satisfet. Evidentment, tenir clar, i torno a insistir, que el consum ha de ser responsable. Nosaltres estem fent una campanya de consum responsable i això sí que és un dret i un deure del consumidor. Si tu no consumeixes responsablement, difícilment després t'hauràs comprat o hauràs adquirit un servei que satisfà a les teves necessitats i després no et pots queixar. Aquests serien els deures principals de qualsevol consumidor, consumidora.
Fem al revés. Què és un consumidor irresponsable?
Aquella persona que pot comprar de manera impulsiva, per exemple. És a dir, m'agrada una cosa, la compro, però no em quedo ni el tiquet de compra, no sé per què serveix, però i després no és el que volies o no et funciona, no? Llavors t'enfades i vols queixar-te, però com que ho has fet d'una manera irresponsable, sense tenir tota la documentació o tenir tota la informació, després quan et vas a queixar a l'agència i et demanen els requisits per poder interposar la queixa o la reclamació, doncs et falta la meitat de la informació. Llavors difícilment, llavors és quan et diuen, no, és que l'agència no em pot ajudar, no el podem ajudar, perquè vostè no ha demanat tots els documents necessaris per poder nosaltres treballar i exigir o reclamar a l'empresa o a l'establiment que t'han fet el servei, doncs que ho facin de manera de qualitat.
Per tant, ens hem de treure la idea del cap aquella de que el client sempre té la raó?
Aviam, jo dic, el client sempre té la raó, així com l'establiment o l'empresa també té l'obligació de fer les coses ben fetes. Llavors és una mica un win-to-win. Sempre té la raó, sempre i quan la pugui tenir. i l'empresa, si patir l'error, sempre i quan el servei estigui fet amb satisfacció o de qualitat. Per això un dels objectius de l'agència és precisament fer campanyes de consum responsable i que les empreses també facin la seva producció el millor possible. I, evidentment, en el que totes informin de que en el cas de que el servei no estigui realitzat amb satisfacció, un lloc on tu puguis reclamar, que aquest també és un dret que tenim els usuaris i els consumidors.
Ara hi deia, ara estava
tenim
fent...
dret a queixar-se.
Exacte.
I el que des de l'agència també diem és que, si us plau, si la gent no es queixa, si la gent no reclama, poca cosa nosaltres podrem fer, però poca cosa podrem canviar. Si tu et queixes i reclames, doncs l'empresa afectada o l'establiment afectat prendrà nota i posarà fil a l'agulla. Si no, difícilment podrem tirar endavant.
Miri, queda només mig minut, però sí que no vull deixar de preguntar-li si tenim poc esperit de queixa en aquest país.
Sí.
Sí,
Jo ja et dic, fa poc, de fet, vaig entrar com a director de l'agència aquest mes d'agost, i una de les coses que volem potenciar és que la gent, quan no estigui d'acord amb la prestació d'un servei o la compra d'un producte, sisplau, que es queixi de que les coses es facin millor, tant per un cantó com per l'altre.
Senyora Elisabet Abad, directora de l'Agència Catalana del Consum, com dèiem, benvinguda a Ràdio Estel de nou.
Gràcies.
L'esperem a la propera hora del consumidor.
Jo encantada. Bon dia.
Que vagi molt bé.